Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda, Jordi Puig. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Anem cap al sud.
Anem cap al sud.
Cap a parets de roca calcàries i...
Cap a comarques...
Aspres.
Aspres i monacals, també.
Sí, però jo sempre ho dic, això ho he repetit 200.000 vegades en aquests 4 anys de programa. Jo, com a geògraf, en l'Espró hi trobo potencial, hi trobo atractiu, potser no tant pels mediterranis, perquè els mediterranis busquem verdor, però per la gent que té tot el dia el verd, etc., quan veuen aquestes roques, quan veuen aquests contrastos, quan veuen
el priorat, queden entusiasmats, com em va passar a mi el primer cop que hi vaig anar.
Sí, senyor.
I el Priorat avui us el presentarem des d'un punt de vista diferent, des d'un punt de vista de paisatge, és a dir, aquell gran oblidat del medi rural, aquella cosa immaterial que no sabem massa bé què és. Doncs gràcies al paisatge i a la recuperació d'aquest element, el Priorat està fent un canvi que pràcticament va portar la comarca a la seva desaparició socioeconòmica, desaparició en el sentit de molt envelliment de població, molta pèrdua de actius, que als anys 80 es va revertir gràcies a diverses confluències, però especialment doncs, el sector del vi, que ha recuperat en bona part la comarca, i que arrel d'aquest motor, d'aquest tractor, n'han anat venint d'altres, i un d'aquests, i potser en fase final, ha estat el paisatge, és a dir, el que ha aglutinat tot aquest esforç d'una comarca, des del punt de vista social, ambiental, econòmic, ha acabat sent aquest paisatge de muntanya mediterrània que avui en parlarem, i està doncs a la llista d'espera per entrar doncs a la UNESCO, i crec que avui és un programa doncs que ha de fer ressò d'això, d'un procés d'anys, de, ja ens ho explicaran ells, de molts anys, que ha acabat amb això, amb aquest a punt d'entrar doncs al top dels paisatges del Mediterrani.
Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat, bona tarda.
Bona tarda.
I Joan Baquer, responsable del pla de gestió de l'entitat Prioritat.
Bona tarda.
Bona tarda. Està ben trobat, això?
Prioritats.
Sí.
És molt important tenir prioritats.
No, està clar. És a dir, és que si no, si has de gestionar segons què, o prioritzes algunes coses, o la gestió tot se'n va en orris. Això està claríssim. Jordi Sabater, allò que dirien minuto de juego y resultado, 30 segons, quina és la fotografia del Priorat ara mateix?
Bueno, jo ho resumiria, bueno, tot volta al redor del paisatge, la veritat és aquesta. I la segona reflexió que faria és que en tot aquest procés ha portat una gran autoestima per part de la gent del Priorat, cosa que s'havia perdut, i ara la gent s'està creient aquest projecte, perquè creiem que ja no és un projecte de candidatura a la UNESCO, que evidentment que és molt, molt important, i tant de bo que ens el donin, però l'important és el projecte en si que ha desenvolupat, i aquest pla de gestió que comporta aquesta candidatura.
Joan, 30 segons. Fusió, gent que s'ho creu, paisatge, aquesta és la prioritat número 1?
Sí, perquè a la comarca, doncs, dels anys 80-90, doncs, en què va haver-hi un canvi important respecte al tema del món del vi, no? Però no només el món del vi és el que ha estat movent la comarca, hi ha més coses a la comarca, en el sentit de que un motor sense bon sistema de frens o un bon sistema de refrigeració, doncs, no funciona, per tant, hi ha molts complements. A la comarca hi ha hagut realment, com diu el Jordi, el president, un canvi de percepció respecte al que tenim més quotidià. És a dir, a vegades no reconeixem el més proper que tenim.
Ui, això és un mal universal.
És un mal universal, sí. I aquest canvi ha representat, doncs, quan ens han dit de fora doncs, algunes coses, certes coses, doncs potser ens hem començat a reconèixer en aquests valors, i portem, que el projecte porta aproximadament uns 10 anys, i portem 10 anys reconeixent aquests valors. En final, és una qüestió d'intentar esbrinar doncs, quins són els nostres punts forts, no?, de paisatgísticament, no? I el base és el tema aquest mosaic agrari, no?
I jo us volia demanar el sector del vi, que no és l'únic, però és un dels més importants, com ha contribuït a mantenir o a impactar en aquest paisatge, perquè no tot és bo, sempre hi ha en alguns moments o alguns punts on hi ha tensions. Com considereu que s'ha mantingut aquest equilibri entre conservació i desenvolupament d'algunes zones que de vegades és delicat, això, i que crec que ho heu sabut gestionar molt bé?
És molt important, per respondre a aquesta pregunta, entendre el model agrari que hi ha al Priorat. És a dir, és un model agrari basat en un minifundi, en petites explotacions, amb unes condicions geogràfiques molt diverses i complicades orogràficament, que en un moment donat es va tornar i s'està tornant a les varietats autòctones, que s'està treballant amb molt de respecte, i per tant aquest model agrari és el que ha conformat aquest entorn i aquest paisatge. És a dir, el vi el que ha sabut és respectar aquest entorn i aquest paisatge, de manera que això al final, quan tu veus un vi, doncs t'evoca, et recorda, et porta cap a algun lloc en concret. I llavors, doncs bé, el que la capacitat de col·locar dintre una ampolla aquestes sensacions, aquestes percepcions, aquestes varietats, aquestes maneres de treballar, doncs és el que ha fet que aquest motor, al final, doncs sigui realment a l'impuls de la comarca, perquè tothom, directe o indirectament, a la zona hi viu d'això. Per tant, l'agricultura no és un fet que sigui complementari, sinó que és el fet principal, i aquesta és la gran diferència amb altres zones del país i del món.
Clar, això és brutal, que l'agricultura sigui el motor número 1, que clar, perdó, d'entrada ja porta lligat, Jordi, el turisme, no? És veritat, però la columna vertebral, el que estira tot plegat, és l'agricultura. Això, Jordi, els dos Jordis, Jordi Puig i Jordi Sabater, president del Consell Comarcal, deu ser un fet gairebé únic a nivell de Catalunya. Bé, tenim la Terra Alta, potser, també, que van al darrere, i en aquest sentit,
Déu-n'hi-do. Però segurament el Priorat condensa tot el que serien bones pràctiques, és a dir, el Priorat s'està convertint en un model a exportar a altres comarques, i això crec que, Jordi, ens ho podries explicar, perquè sí. És únic, és a dir, moltes comarques del voltant s'emmirallen en aquesta capacitat que heu tingut per integrar les coses bones. Moltes comarques han integrat les dolentes, i vosaltres no. El que esteu fent és això, aprofitar el paisatge, aprofitar el sector primari, aprofitar la biodiversitat, tot això per generar un còctel que generi diners, perquè en el fons, si no hi ha diners, si no hi ha aquesta energia social...
Hi ha mort,
sí, que és el que passava a la comarca. No hi havia aquesta conjuminació. Com ho heu fet? Com ho heu aconseguit?
Bueno, en part ha sigut bastant la iniciativa privada i ha tingut molt a veure. Els cellers estan introduint cada cop més amb el que és el que en diem enoturisme, que és el turisme alrededor del tema del vi. Però clar, jo també posaria en valor de que una comarca tan petita com és el Priorat té dos denominacions d'origen, la DOQ qualificada Priorat i la DO Montsant, que darrerament doncs ha pujat moltíssim. Denominacions d'origen de vi de primera línia mundial amb una mateixa comarca molt petita. Doncs clar, tot això, entre la iniciativa privada i el suport de les entitats, és el que bueno, està sent un exemple, i volem que ho sigui més, perquè tot està en un tema molt, diguem que inicial, tot això, no? S'ha de treballar, però estem en aquesta línia.
Clar, jo recordo dues visites que hem tingut aquí al programa de dos referents en la gastronomia, el celler de l'Aspic, i la Marta Domènech de la Font d'Esport, de Falset. I clar, ens deien, i a mi em sorprenia, no? Diu, de dilluns a divendres aquí el 70-80% de la gent són estrangers. I a més, estrangers d'un poder adquisitiu altíssim, anglosaxons molts d'ells, que tenen molt clar que venen, etc. I després ho acabem de rodonir.
El cap de setmana.
El cap de setmana, amb gent que sorprèn, que ho té aquí al costat de casa, a l'àrea metropolitana tarragonina, a l'àrea metropolitana barcelonina, i que no s'ho acaben de creure. Resulta que hi ha gent que fa milers i milers de quilòmetres i troba aquí el referent de la seva vida, no?
Sí, és així,
Això ens sorprenia molt al principi, No? Perquè un dimarts, un dimecres, un dijous troba gent de qualsevol part del món.
Clar.
Doncs perquè anava a visitar aquest celler, o anava a visitar l'altre, s'interessaven pel tipus de pobles que hi ha, pobles petits, molt concentrats, col·locats en llocs realment molt estratègics. Després, amb el tema del marc de la candidatura, hem tingut temps d'estudiar el perquè de tot plegat, no? Per què s'ubicaven aquí, quin origen tenen, per què n'hi ha tants i molt petits, i bé, doncs tot aquest paisatge. També s'ha de dir que durant tot el segle XX el Priorat va anar perdent molta població i per tant doncs va quedar tot com amb letargia, no? Va quedar tot com molt aturat. Clar, aquest no desenvolupament del segle XX és el que ens permet al segle XXI mirar les coses d'una altra manera.
Clar. Clar.
Perquè no hi ha hagut grans agressions, no hi ha hagut ni grans carreteres, ni grans polígons industrials.
Jo, sincerament, no en conec cap de gran agressió al Priorat.
No, vull dir, no hi ha cap semàfor a la comarca, per exemple, és una peculiaritat, no? No,
molt interessant.
No hi havia algun...
Ja no n'hi ha, no n'hi ha. No,
no, hi havia que es feia estret el...
Ah, exacte.
Clar, sí.
Ja no hi és.
Ja no hi és.
Ja no teniu aquests problemes.
Jo sempre dic que el Priorat, el fet de que quan va haver el desenvolupament econòmic de moltes comarques, el Priorat no ens va arribar.
No ens va arribar.
No ens va arribar, això. I, o sigui, aquest retrocés que vam tindre llavors i aquesta manca de desenvolupament econòmic, ara és l'avantatge que tenim, en què tenim un paisatge que no s'ha fet malbé, que tenim un paisatge verge, on els pobles estan molt ben configurats. O sigui, saps on s'acaba el poble i on comença el bosc i el conreu. No hi ha aquesta barreja que hi ha en molts llocs, que no acabes mai de saber si ets a la ciutat o ets al...
No, realment, des del meu punt de vista, vosaltres i la Terra Alta, especialment el Priorat, però segurament sou un pessebre. És a dir, és com un pessebre.
No, hi ha pobles que sí.
Sí, ho dic. Un pessebre mediterrani, pessebre amb aquestes roques calcàries, amb aquest santuari dels escaladors, amb aquests penya-segats, etc. Però per mi és un pessebre. No hi tenim els Reis Mags, està clar.
I parlant de pessebres, per què no ens expliqueu els tempos, és a dir, què us falta per arribar a la meta a nivell de la candidatura i sobretot les dates, és a dir, quan podrem veure el Priorat, quin any podrem veure el Priorat?
Última
patrimoni,
qüestió.
Patrimoni de la humanitat.
A veure, aquesta qüestió és una qüestió llarga, perquè el procés comença fa 20 anys aproximadament.
Caram.
La candidatura comença fa 10 formalment. Estem a la fase finalíssima, perquè hem passat el tall, diguéssim, vam estar a llista indicativa, sí, que és el requisit previ. Ara l'última comissió del Consejo ens es va aprovar per presentar-se a la UNESCO al mes de gener. Si tot va com ha d'anar, durant tot l'any 2018 ens avaluaran i el 2019 esperem ser reconeguts.
Per tant, 2019,
us volem aquí,
si tot va bé,
us volem
si
aquí abans, eh? I a d'altres actors, evidentment, de la comarca que han anat passant per aquí.
Bueno, esperem que la conjuntura política actual no tingui res a veure.
Clar. Bé, el paisatge és el que és,
sí,
i l'activitat
que...
humana, agrària, etc., sí, és la que és.
La veritat és que nosaltres vam estar a Santo Domingo de la Calzada quan es va decidir per part del Ministeri de Cultura, doncs, de que fóssim candidats a UNESCO i que ens portarien a UNESCO, no? El dia 6 d'octubre, després del dia 1. Uf. I damunt d'estar de que hagués una declaració d'independència, perquè aquell dia estava la cosa així. I la veritat és que hi vam anar una mica no espantats, però bueno, a veure què passa.
Veu portar una mica de vida al Priorat.
No, era la Rioja, on anàvem, tampoc
clar,
calia.
Tampoc calia provocar
res, no?
No.
I bueno, bé, va estar bé, van donar el vistiplau, perquè prèviament havia passat una comissió tècnica, que era la que realment val, però clar, la part política havia de donar el vistiplau, no?
Yeah.
I es va donar el vistiplau, vam rebre felicitacions per part de tots els representants de les comunitats autònomes, vull dir, en aquest cas es van comportar com a senyors i senyores, vull dir, molt bé. Però, com que els tempos se'n van al gener-febrer, no sabem com...
Bueno,
esperem que tot bé.
Aquí el que es va lloar molt del projecte va ser el tema de com s'ha fet el pla de gestió.
Exacte.
És a dir, perquè tot això, Albert, els valors del paisatge, doncs, es recull en un document tècnic que té 1.200 pàgines, que recull exactament, doncs, què és el que es pretén preservar, però després tot això s'ha de gestionar. Llavors, el pla de gestió és molt important veure com es du a terme accions de valorització i accions de control i gestió, en el sentit de que cada una de les entitats que hi participa té les seves competències. No es tracta de vendre competències de ningú, simplement les forces de coordinar-se, és a dir, gestionar coordinadament una qüestió que afecta, és un projecte absolutament transversal. I per tant, doncs, l'esforç és de posar-se d'acord, coordinar, i per això vam signar un manifest a escala d'EI on tots els actors estaven representats i es va constituir una comissió per gestionar tot aquest tema, no?
Jordi, ho hem de deixar aquí.
Deixem-ho aquí, deixem-ho.
Sí, són 15 minuts ja que portem, teòricament eren 10, 50% doncs, de superació del llindar i pam, ho hem de deixar aquí. Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Joan Baquer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I Jordi Puig, com sempre.
Moltes
gràcies. Un plaer tenir-te aquí com a director d'orquestra, sempre amb els instruments ben afinats.
Tornarem, doncs.
Adéu-siau. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Quin any es preveu arribi el reconeixement per la candidatura del Priorat? Premi, una ampolla de cava Barrica, Gran Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, quina és l'alçada mínima a la que s'han de plantar les pomeres per considerar-se de muntanya? La resposta correcta eren 700 metres. Una ampolla de cava rosat, Trepat, Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló, Mata, que s'emporta la Sílvia Martos de Barcelona.